Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
A minuts que passen de les 9 del matí, ahir us ho explicàvem des d'aquest mateix programa, un informe elaborat per la Societat Catalana de Pneumologia alerta que Catalunya té un important dèficit de pneumòlegs per donar cobertura a totes les necessitats assistencials dels pacients respiratoris. El 96% dels hospitals que han participat en aquest informe constata, doncs, que necessita reforçar amb més efectius les seves plantilles de pneumologia. I els pneumòlegs remarquen que aquest dèficit contrasta amb les enormes necessitats d'atenció que requeriran les malalties respiratòries, patologies que van en augment per causes mediambientals i per l'envelliment de la població. Davant d'aquesta alerta, avui podem saludar a aquesta hora la doctora Carme Monasterio. Ella és presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctora Monasterio, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Doctora, deixi'm preguntar-li com és que falten pneumòlegs, a què atribueixen aquest dèficit?
Com has molt ben explicat, les malalties respiratòries són un conjunt de malalties que moltes són molt freqüents i la seva prevalença, la seva freqüència està augmentant en relació doncs, no només al tabaquisme, sinó a causes ambientals, a l'envelliment de la població i també a aparició de malalties que no són tan freqüents però que són molt greus i tenen gran impacte en mortalitat, igual que el càncer, per exemple. I la falta de pneumòlegs entraria dintre d'un context en el que, com sabeu, falten segurament metges en moltes altres especialitats i hi ha un desequilibri entre les places que es formen, les places que tenim als hospitals, que no es poden sempre consolidar, i la previsió que es fa. Per això hem volgut fer aquest informe consultant directament a tots els responsables dels grans hospitals i hospitals petits, a tots els hospitals de la xarxa pública catalana, per tenir les dades més actualitzades. I aquest informe constata doncs, la impressió que teníem, no? Que fa uns anys ja era molt difícil poder trobar pneumòlegs per cobrir baixes i cobrir substitucions temporals, però ara ens trobem amb que inclús en places estructurals no tenim prou pneumòlegs, prou especialistes ben formats per cobrir aquestes places. Per tant, creiem que és molt important fer una planificació pels propers anys perquè aquesta situació es pugui revertir.
De seguida, doctora, ho desgranem tot plegat. Abans sí que volia preguntar-li, en línies generals, pels que no hi entenem de tot plegat, què significa per la població en general aquesta falta de pneumòlegs? És a dir, si jo he d'anar a l'especialista, a quants dies vista se'm prepara una cita, una visita amb el pneumòleg?
Aquesta pregunta és molt difícil de respondre perquè és veritat que depèn del territori. Hi ha territoris en els que hi ha més pneumòlegs i altres que no tant, no? I depèn de cada centre i de cada organització. Intentem compensar la falta de pneumòlegs, de moment, doncs, en treballar més, més forçats i que això no impacti la societat, però aquesta situació de sobrecàrrega, clar, no es pot mantenir eternament. I realment doncs sí que hi ha, depenent de les patologies, les cues que hi ha per una atenció no són les desitjables, ja us dic, depèn dels centres i de com s'organitza cadascú, i poden empitjorar si ens trobem amb aquesta falta de pneumòlegs, evidentment.
Sigui com sigui, ara mateix ens ho deia, suposo que aquesta falta de pneumòlegs obliga a treballar més els especialistes que hi ha als hospitals. Preguntat d'una altra manera, com s'està notant ara mateix el dia a dia dels hospitals aquesta manca de professionals?
Doncs bé, ens trobem una situació que, quan, com us deia, quan hi ha una plaça que costa molt d'aconseguir places noves, doncs no es troben especialistes per cobrir-les. No teniu més que anar a les bosses de treball de les societats científiques, la nostra, la SOCAP, la catalana o també l'espanyola, perquè tot el territori de l'Estat és un problema comú, i trobareu ofertes de feina, cosa que fa 5 anys era impossible. Llavors, això repercuteix en que anem sobrecarregats i l'especialitat és una especialitat en la que s'ha fet més complexa, requereix més superespecialització per algunes tècniques noves que hi ha, terapèutiques i de diagnòstic, i és aquí on perilla que tothom pugui tenir accés a aquestes tècniques que igual només estan en uns hospitals concrets i que desitjaríem que estiguessin a tots. Com a exemple, tenim les unitats de semicrítics, que són les unitats que segurament heu sentit parlar, que van tenir un paper importantíssim durant la pandèmia, van salvar moltes vides. Són aquestes unitats que tenen pacients crítics, però no tanta complexitat com una unitat de cures intensives i molta més que una sala d'hospitalització convencional. Per això fan falta pneumòlegs, però pneumòlegs amb una formació molt específica. Aquestes unitats existeixen en alguns centres, però no en tots. I segurament l'opinió de tots els hospitals grans seria tenir una unitat d'aquestes per atendre molt correctament als pacients. I això s'ha de fer amb planificació, augmentant els dispositius en pneumologia perquè hi hagi una equitat a tot el territori.
Clar, si ens fixem en l'any 2021, Catalunya tenia una ràtio de 4,20 pneumòlegs per cada 100.000 habitants, una xifra per sota de l'europea. Que faltin pneumòlegs vol dir que també falten, doctora, incentius per treballar en la sanitat pública de Catalunya?
És possible. Les condicions laborals, com sabeu, estan millorant molt i s'està fent un gran esforç per consolidar places que eren eventuals o no eren definitives, sobretot als hospitals de l'ICS i altres centres, però encara s'ha de treballar més perquè l'oferta sigui interessant i puguem retenir el talent. És a dir, opinem, tots els responsables de pneumologia opinen que una de les solucions és formar més pneumòlegs, però, evidentment, això ha d'anar acompanyant en unes condicions laborals que siguin interessants perquè la gent formada es quedi a treballar aquí a Catalunya.
Ahir ho explicàvem, doctora, que la mateixa Societat Catalana de Pneumologia remarcava que aquest dèficit contrasta amb les enormes necessitats d'atenció que requeriran malalties respiratòries i patologies que van en augment per causes mediambientals i per part de l'envelliment de la població. Tot això va molt més?
Això va més. Som més gent a Catalunya i la gent viu molt més i l'edat comporta que les malalties cròniques requereixen d'una atenció més sostinguda en el temps. I les malalties cròniques, com són la malaltia pulmonar obstructiva crònica, més coneguda com a bronquitis crònica, i l'asma bronquial, tenen causes concretes, però estan empitjorant realment degut als problemes mediambientals. I això té un impacte important. També tenim l'apnea del son, que és una altra malaltia respiratòria que va en relació amb l'obesitat, i com sabeu estem en plena pandèmia d'obesitat i això també repercuteix en que tenim molts pacients per atendre.
Que estiguem en plena pandèmia d'obesitat, doctora, ben bé què vol dir?
Vol dir que l'obesitat i el sobrepès és una malaltia que tenim aquí, al nostre país, a Espanya en general i Catalunya en concret. Som líders europeus en obesitat i en obesitat infantil, amb la qual cosa aquests nens petits que ja són obesos continuaran sent obesos si no actuem. I això és un problema no només dels pneumòlegs, evidentment, és un problema global que s'ha d'abordar des de l'àmbit sanitari, des de l'àmbit social, des de l'àmbit de la prevenció, però ens impacta també en pneumologia perquè l'obesitat és la principal causa d'apnea del son i això és un problema de salut molt important que comporta baixes laborals, comporta moltes conseqüències en salut i també empitjora moltes altres malalties respiratòries.
Quan ens parlava de causes mediambientals, vol dir que el canvi climàtic també afecta la salut i també passa per malalties respiratòries?
El canvi climàtic està afectant a la salut i empitjorant les malalties respiratòries. Això és un camp en què la recerca bàsica està treballant molt actualment i està en estudi, però per diferents mecanismes hi ha un empitjorament important. No només la contaminació, sinó que, per exemple, les onades de calor tenen un impacte en mortalitat molt important en general i també per causa respiratòria. Sí, sé que són temes amb els que hem d'estar molt alertes i que tenen un impacte i tindran cada vegada més.
Doctora, com a presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia i degut a aquesta manca de pneumòlegs i pneumòlogues del país, n'ha pogut parlar amb el departament, amb el conseller?
Amb el conseller no hem parlat encara, hem parlat amb la Direcció General d'Ordenació Professional i estem en converses per analitzar aquests números, perquè evidentment hem de treballar junts per fer aquesta planificació i bueno, estem en converses per veure, analitzar l'impacte d'aquest informe. Ells tenen els seus números també i fan una planificació molt acurada. Però és important posar-se d'acord per veure quins números són més, doncs més fiables d'alguna manera i fer una planificació conjunta. Sí, sí.
Deixi'm fer-li també dues darreres preguntes, aprofitant que tenim la doctora Carme Monasterio, presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia, amb nosaltres, perquè aquests dies que arriba el fred a bona part de Catalunya, s'ha notat un repunt dels pacients als hospitals?
Es comença a notar, però no encara no hi ha un repunt molt, molt, molt important que normalment ens arriba a Covid a part, que com sabeu ho va canviar tot. Doncs si hi ha un impacte més de grip i altres virus, ens arriba més tard normalment als adults a partir del gener. Aquest repunt històricament és un altre motiu de sobrecàrrega per tots els hospitals i totes les especialitats, però també d'una manera molt, molt important per la pneumologia, de manera que normalment dupliquem i més el nombre de pacients ingressats. Això ho esperem més cap al gener com altres anys.
Clar, ara em deia, Covid a part, si tots recordem la pandèmia, recordarem que els passats hiverns pocs constipats hi va haver perquè duien mascareta. Ara no la portem al lloc. Suposo que el repunt pot ser més evident i més clar.
Sí. El que voldríem i el que pensem que seria desitjable és quedar-nos amb les poques coses bones que vam aprendre de la pandèmia. Per exemple, quan qualsevol persona té un constipat o un virus respiratori, seria desitjable que portés la mascareta per prevenir els contagis, no? Això que ens reiem quan venien persones d'Àsia que ja portaven mascareta i tot arreu, doncs no és per riure, és per copiar-ho, i crec que pensem que és molt important doncs que la gent sigui conscient que és un mètode molt senzill i molt fàcil per tallar les cadenes de transmissió.
I per últim, sí que li voldria preguntar, doctora, si s'està fent prou pel que fa a un altre problema que tenim a casa nostra, com és el cribatge de càncer de pulmó.
Bé, aquest és un tema molt interessant i és un tema que serà motiu més de necessitat de pneumòlegs. Veig que estàs molt ben informat. El càncer de pulmó és un càncer que és el més mortífer, és el que té més mortalitat de tots els càncers, i això apareix en gran part perquè quan es diagnostica doncs ja està molt avançat. El cribatge del càncer de pulmó, doncs hi ha estudis a Catalunya que ja estan en marxa i que estan donant bons resultats. Malauradament, per part del Ministeri de Salut, en aquests moments no s'ha considerat encara aprovar plans de cribatge generalitzats, però això arribarà perquè està a altres països d'Europa i s'ha demostrat que salva vides. I en aquest sentit, doncs, la societat pensem que és una fita a aconseguir. Sí, sí.
24 minuts que passen de les 9 del matí. Doctora Carme Monasterio, presidenta de la Societat Catalana de Pneumologia, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora als micròfons de Ràdio Estel i de La Caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.